GATS, un espai de l'associació GATS de carrer Cubelles. Perquè sóc el gat rumbero, ni poeta ni estudiant, ni pagès ni advocat, perquè sóc el gat.
Bon dia, benvinguts al programa on parlem de gats, a l'espai GATS de l'associació GATS de carrer Cubelles. I ja em coneixeu, jo sóc la Marta, i avui estic acompanyada un altre cop per la Marga Canyís. Bon dia, Marga.
Bon dia.
I avui parlem, fem la segona part del tema que vam tractar l'últim dia amb la Valentina Mariotti, la nostra etòloga de capçalera, que era com afecta els nostres gats o gossos o animalets, però parlarem de gats, la pèrdua d'un altre company pelut o bé dels seus cuidadors. Amb la Valentina vam parlar una miqueta de la manera més, des d'un punt de vista molt veterinari. Només recordar que hem d'estar molt pendents a que els gats, no deixin de menjar de cop, de sobte, i sobretot no estiguin 2-3 dies sense menjar, perquè és un problema greu de salut i les hauríem de portar ràpidament cap al veterinari. Però també vam començar dient, i us poso una mica en antecedents als oients que no ens van escoltar, dir-vos que busca les xarxes socials i a YouTube tenim un canal on podeu recuperar aquest i tots els programes, però també per la Marga, que el que vam començar dient, i és una mica per mi el resum i el més important, és que és una situació que pot passar en qualsevol moment i que hem de tenir prevista. És a dir, no és el primer cop que per un accident uns animals es queden sols a casa seva i que els seus cuidadors no tornen a casa. Llavors, això que no hi pensem i que pot passar, doncs penso que és la nostra responsabilitat el tenir-ho present i preparar-ho, tenir-ho present. Què passarà si un dia, per exemple, jo ho tinc, ja ho vaig comentar, a mi em passa alguna cosa, a mi i la meva parella, i els meus gats de sobte hem marxat i ja no tornem. El primer és, han de menjar, tenen unes necessitats bàsiques per no morir d'inanició, quina persona amb claus que tingui, o sigui, una persona que tingui claus a casa meva, que coneixi els animals, que no estigui massa afectada pel problema, es pugui fer càrrec en primera instància dels meus gats. I després, evidentment, què passarà amb aquests gats? Qui els cuidarà? Això també és important tenir-ho previst. I la Valentina ens va fer l'apunt molt interessant de que si ho tenim previst abans, podem trobar algú que li interessi, no que per pena o per se'ls hagi de quedar o cuidar en una primera instància o hagin d'anar a un refugi, sinó algú de la nostra família, del nostre entorn, que ni que sigui per record cap a nosaltres, li interessi, vulgui tenir els nostres animals. Llavors, partim des d'aquí. I avui amb la nostra companya, amb la Marga, volem parlar, ella és etòloga. Ai, perdona. No.
No.
Ella és comunicadora animal.
I doula de l'ànima animal.
I terapeuta animal. I m'interessa molt des del punt de vista més emocional, més espiritual, si puc dir, com afecta els nostres animals això, més enllà del seu comportament i què podem fer. Si ens trobem amb que, els gats d'una amiga nostra, per exemple, s'han quedat sols. Uh-huh. Comencem per el més fort, que és que es queden sense cuidadors.
Ja. Clar, el problema aquí és que ningú els ha avisat, perquè és una cosa que no s'espera ningú, amb la qual tu no els pots avisar abans de que passarà això, no? Perquè, clar, els animals ens entenen. Potser no des d'un punt de vista més tècnic, diguéssim, però sí que entenen, quan nosaltres els parlem, doncs entenen perfectament el sentit, no? El sentit i l'emoció del que els estem dient. Aleshores, clar, això no els podem avisar abans, no? És diferent quan, per exemple, escolta, parles amb el teu gat o amb el teu gos i li dius, mira, et portaré a una residència perquè he de marxar on te sigui, no et puc prendre, ells ho entenen. Ho entenen molt bé i, és més, recomano fer-ho perquè, si no, els pobres es veuen desplaçats, ningú els ha explicat res, com un nen petit a la família que ningú li ha dit res i de sobte el porten a casa dels avis, no? I els pares marxen i ell, clar, si ningú li explica, no sap si tornaran, si no tornaran, pot tenir una sensació d'abandó, no? Amb els animals passa igual, però, clar, en aquest cas no els podem avisar.
Exacte.
Clar, és important el que tu dius, que hi hagi ja una persona que serà la que es quedi amb els nostres animals, no? Però més enllà d'això, a nivell emocional, què passa, no? Bé, el que passa bàsicament és que els animals, i ho sabem per les comunicacions que fem amb ells i per tota l'experiència, no, d'interacció amb ells, ells viuen la mort d'una manera diferent. No tenen el tabú que tenim nosaltres respecte al tema de la mort i el morir, que és com un fracàs, que s'acaba tot, etc. No? Ells tenen molt clar que la mort forma part de la vida i que és un fet tan natural com néixer. No? Aleshores, en aquest aspecte, no, diguéssim que no és un trauma per ells, que mori algú, però el trauma ve perquè, clar, és una pèrdua i deixen d'estar amb aquesta persona que és la seva persona de referència, uh-huh. És la persona que s'estimen, que els cuida, etc.
Que els coneix.
Que els coneix.
Perfectament.
Sí. Així és, i això ja hauria de ser, almenys, no? Uh-huh. Aleshores, respecte a la mort no hi ha massa problema, però, clar, hi ha aquest problema emocional de que falta la seva persona de referència. Ells tenen un dol, igual que tindria un humà. Tenen un dol, és una pèrdua, la poden portar millor o pitjor. En el cas dels gats és veritat que, com va dir la Valentina, és important que no deixin de menjar de cop, perquè els gats uns quants dies sense menjar pot ser un problema de salut important. Però, més enllà d'això, doncs tenen que passar el dol, també, uh-huh. No? I el dol pot ser més gran o més petit. L'avantatge que tenen ells és que viuen el moment present, no estan donant-li voltes al coco com fem nosaltres, no?
I recordant, no? Tenen la capacitat de recordar?
Sí, tenen la capacitat de recordar, però és una cosa puntual, és a dir, diguéssim, ells recorden quan alguna cosa els activa aquest record, però no estan contínuament, diguéssim, amb aquest bucle mental que podem estar els humans amb més facilitat, no? I aleshores, doncs clar, això es pot ajudar també, doncs, bueno, amb coses naturals sempre. Més enllà que si ja fa falta una cosa més forta, doncs el veterinari la farà la prescripció, no? Però des del punt de vista de les teràpies naturals, doncs, bueno, tenim les flors de Bach, tenim, no sé, el poder meditar a prop d'ells, que també és una cosa que en el moment en què nosaltres calmem la ment, l'humà que està al seu costat, ells també la calmen. Tenim el shiatsu com a forma també d'equilibri físic, però també emocional. No sé,
el tapping. qualsevol tècnica o teràpia, sí. Que podem, energètica en aquest cas, que podem aplicar en un humà, també podem aplicar en un animal, inclús a distància, no la terapeuta.
Sí, clar.
No ha d'estar en contacte amb l'animal, la qual
Exacte.
Cosa és molt important.
Sí. Respecte a això de distància és molt curiós, perquè l'altre dia escoltava que es va fer fa anys un estudi científic, un experiment en el que agafaven a un humà, diguéssim, li traien sang, miraven com estava els glòbuls vermells, no?, d'aquesta sang, aleshores aplicaven una teràpia natural, o no sé si meditava o alguna cosa així, l'humà, li tornaven a extreure sang i es donaven compte de que els glòbuls rojos havien canviat, s'havien ordenat, estaven amb molta més ressonància, no?, i d'una forma com...
O sigui, els que estaven en vena, diríem, o amb artèria...
Els que estaven en vena, però... Després es donaven compte que inclús aquesta primera mostra, que estava més desendreçada, diguéssim, aquesta primera mostra abans de la meditació, també s'ordenava i la mostra ja estava fora del cos.
Sí, això em
referia. És més,
entre la sang fora i dins, diríem,
sí. Hi
havia una ressonància.
Exacte.
I les dues
però
milloraven.
Però inclús van fer l'experiment al revés, és a dir, en aquesta mostra li aplicaven una sèrie de teràpies energètiques i la sang de l'humà, el que pertanyia a aquesta mostra, que la mostra ho feien fora i lluny
sí,
de l'humà,
laboratori.
També és la ressonància, sí. Diguéssim, que tenim, no? Amb la qual cosa, és una demostració més de que les teràpies energètiques a distància funcionen. Igual que en presencial.
D'acord. Llavors, això seria potser el pitjor que li pot passar al nostre animal, sobretot gat. Ja ho vam parlar amb la Valentina, que els gossos, bueno, són més sociables i ho superen d'una altra manera. Mm. Els gats, qualsevol petit canvi, ja a vegades és un món.
S'estressen més.
Doncs, per exemple, un dels meus gats, ara ja fa un temps, quan jo marxo, ell no sé si s'enfada o no sé, i s'amaga darrere del sofà. Però És que com sap que jo ja marxo? Perquè ho sap. No, no cal que jo em posi l'abric, és que ho sap. Mm. I ja canvia la seva expressió física i, per tant, jo penso, si un dia no torno, aquest animal ho té que passar molt malament. Llavors, el podem ajudar amb aquesta sèrie de tècniques i comunicar amb ell, penso que és
comunicar
bàsic.
Comunicar també per veure com està i saber si necessita alguna cosa que no li estem proporcionant, no?
Perquè clar, si ell lleu tot el procés, és a dir, si nosaltres morim en el nostre llit, per exemple, doncs ja està. Però clar, en aquest cas sembla un abandonament en regla, la veritat.
Sí, no entenen què ha passat, clar. Malgrat que no sabem en realitat si amb la distància ells saben, no? Perquè pensem que la forma de comunicació dels animals és telepàtica, entre ells i amb nosaltres també. Per això, quan tu dius, he de marxar, i ell sembla que ja ho sap, clar que ho sap, perquè ell està llegint la teva emoció de forma telepàtica, amb la qual cosa, clar que ho sap. Si tu ho has passat, diguéssim, per la teva ment, que, que te'n vas...
Sí, ho he verbalitzat, marxo, ara marxo.
O encara que no ho verbalitzis, o sigui... està demostrat que el moment, diguéssim, que ells tenen més facilitat per llegir-nos aquest pensament és el moment en què es genera el pensament, perquè el pensament, diguéssim, va de dintre cap a fora, és a dir, primer ho penso i després ho faig o ho dic. I en el moment en què passa de l'interior a l'exterior, mentalment, és el moment en què ells tenen més facilitat per llegir-nos telepàticament aquest pensament, no? Aleshores, clar, en el moment en què tu estàs pensant i t'estàs preparant per marxar, ells ja estan captant, ja ho saben.
Clar, la comunicació és telepàtica, però ja hem parlat moltes vegades en el nostre programa, els gats domèstics han evolucionat en l'aspecte de comunicar-se amb els humans perquè no rebem els seus missatges telepàtics perquè ja no ho fem servir, ni amb els bebès, ni amb ningú. I llavors s'han desenvolupat les vocalitzacions, que cada gat té la seva i tu saps quan et demanen una cosa o et demanen l'altra perquè... si hi ha un vincle, ja parlarem del vincle, doncs ja els reconeixes, però ara que els gats domèstics han desenvolupat, no sé, quantíssimes postures físiques, o sigui, comunicació no verbal, pel mateix, per aconseguir l'atenció i la comunicació.
A veure si ho pilla aquest humà, que és que no ho pilla.
Amb els seus cuidadors, perquè els coneixem molt, però ens hem de fixar en ells, que és el vincle que parlarem, no? El bonic que és entendre el que li està passant al teu animalet. Llavors, en aquest aspecte també és important... clar, és el que et deia, si tu marxes, tu coneixes el teu animal. L'amiga meva, que d'entrada es pot fer càrrec els primers dies dels meus gats, no, té els seus, però no té els meus. Però com a mínim, coneix els gats. Llavors, quan perden un altre company pelut, no direm si és pitjor o millor, però també els hi afecta. Encara que no tinguin bona relació amb ells, vaig sentir...
Sí, perquè el vincle hi és. El vincle que tenen amb la resta d'animals de la casa, clar que hi és. Una altra cosa és que es caiguin millor o pitjor. Però hi ha aquesta connexió, diguéssim, no, amb ells. I doncs, torno a dir el mateix que quan passa amb els humans. És a dir, el problema no és la mort, perquè ells la mort l'accepten fàcilment, o amb molta més naturalitat que nosaltres, però llavors el problema és el mateix. Hi ha una pèrdua, no?, dintre, diguéssim, de la manada, no?, del ramat que
del sistema,
del sistema.
Del sistema, sí.
Del sistema, de la família. I clar que tenen el seu dol. El que passa és que jo considero que, en general, després cada animal és un individu independent i pot passar coses diferents, però en general... els dols d'ells són més curts que els nostres, perquè hi ha una acceptació diferent. Clar. De fet, en els humans, quan realment hi ha una acceptació profunda de la mort, els dols també són més curts.
Clar, és que el patiment és això.
Fàcils.
El patiment és...
Clar, exacte. És el que moltes vegades es diu, no?, que el dolor a la vida és
inevitable,
però el patiment, que és el donar-li voltes mentalment en aquest dolor i ai, i no acceptar-lo, doncs això és lliure. Vull dir, cada un decideix quantes voltes li vol donar en aquesta idea, no? I és molt maco perquè jo tinc una anècdota que tenia un gat que, bé, tenia un tumor i ja estava a les últimes i va morir a casa. I just els últims... moments, diguéssim, de vida, s'havia posat en una cantonadeta del menjador I el meu gat, el meu gos, el Max, que també malauradament va marxar també fa uns mesos, ell no s'havia donat compte realment que estava allà el gat, no? El gat ja va morir i jo el vaig deixar tapadet amb una manteta, tot tapat, perquè, bueno, es diu que els animals, igual que nosaltres, quan es moren, necessiten unes hores de quietud per recollir la seva energia, no?, d'alguna manera. I, bueno, es va quedar allà el gatet, estava tapadet amb la manta, i de cop veig que el gos, el Max, passava per allà i veu, no?, que hi ha una manteta tapada. Llavors es va acostar, va estar olorant, jo el vaig destapar la manteta perquè veiés que el que hi havia sota era el gatet que estava mort, i ja el vaig tornar a tapar, i ell es va quedar sentadet davant del gat i va estar mitja hora, mitja hora de rellotge. O sigui, jo vaig pensar, és com un homenatge, l'estar...
Una vetlla.
Una vetlla, no? Sí. L'està vetllant, li està fent l'homenatge i s'està despedint d'ell, no? I després ja va aixecar i ja va seguir la seva vida, ja està.
Sí, interessant, sí, sí. Mm. Interessant.
Va ser, per mi va ser molt emotiu. Molt.
Clar.
Maco, sí.
I tu creus que el millor és l'entrada d'un nou animal, dependrà de l'animal, suposo, no? Sobretot gats, parlem de gats.
Depèn, però sempre tenim la comunicació animal per preguntar-li, no?, si li ve de gust un altre animal dintre la família, sí.
Perquè seria interessant que els responsables aprenguessin a comunicar amb els seus animals, ja no dic amb altres o a nivell professional, però tenir,
sí,
unes bases...
Clar. A més, és més fàcil del que pensem, eh? Perquè realment, o sigui, si un es para, busca la seva pau interior amb una petita meditació, cada un com millor li vingui, no? I et connectes des del teu cor i connectes mentalment amb el teu animal i t'esperes i intentes fer una mica de silenci mental a veure què t'arriba, simplement això ja és un exercici de comunicació. I moltes vegades t'arriben coses i l'important és no jutjar ni pensar, ui, m'he inventat o no. És igual, a veure què t'arriba, no? Això és un exercici que podem fer tots. I a mesura que el anem fent, exercitem, clar, cada vegada més aquesta comunicació.
Això és presència, no?
Sí.
Estar amb els nostres,
exacte,
animals en presència.
En presència. Estar, diguéssim, amb tots els sentits posats en aquell animal, sense distreure't amb altres coses, no?
Sí. Hi ha alguna cosa que vulguis afegir? Algun tractament? Algun...
No, dic que...
Per aquests casos, no? Tan...
Hi ha flors, per exemple, hi ha flors de Bach que estan molt focalitzades, per exemple, en el tema del dol, de les pèrdues, de les pors... Clar, les flors de Bach en tenim per tots els gustos i colors, no? I per totes les emocions que ens poden pertorbar en un moment donat i que ens ajuda a equilibrar aquella emoció que s'ha descontrolat. Flors de Bach, és que qualsevol de les teràpies, tant, diguéssim, físiques com a distància, per calmar, per ajudar a trobar l'equilibri, perquè al final el cos i la ment van junts. O sigui, si tenim equilibri en una banda,
clar,
estarem influint per equilibrar l'altra.
Clar, el problema dels gats és que tu els desubiques. En un cas així, els desubiques. Si mor un animal de casa, no tant, però quan... malauradament queden sols, els has de desubicar.
Sí.
Llavors, poder sí que emocionalment i tal es poden equilibrar més fàcilment, però en el seu cas, com són tan territorials, és, yeah, el que tu dius, el cos, l'estrès físic, uh-huh, el que els desequilibra.
Clar.
Llavors,
i pot derivar fàcilment amb temes, per exemple, de ronyó, que té a veure amb conflictes de territori i de por. Clar. En cada animal pot desenvolupar, diguéssim, problemes físics X. Cada un és un individu diferent i li pot afectar d'una manera diferent, no?
Clar. A mi el que m'interessa, sobretot, és... A mi m'encantaria que després d'escoltar aquests dos programes, diguéssim, doncs vaig a posar-me a preveure que pugui passar aquesta... Que potser m'hospitalitzin, no? Però que algú es faci càrrec dels meus animals, que tingui claus, que coneixi els meus animals, que pot ser la persona que quan marxo de vacances me'ls cuida, no? I que faci aquesta primera, no? Que la persona referent meu, en el meu cas seria la meva mare, tingui el contacte amb aquesta persona, perquè ma mare no estarà pels meus gats si passa alguna cosa. Llavors, que aquesta altra persona pugui fer-se càrrec dels animals i jo saber també on aniran a parar ells. A mi m'interessa molt aquest tema, no? Que la gent pensi una mica això. I que també obri la ment en que no solament hem d'anar a un professional veterinari quan el meu gat s'ha de vacunar o té un problema físic, que també els etòlegs són veterinaris, que són especialistes en el comportament, en problemes de comportament, en estrès, per exemple, i que després hi ha tota una, també un ventall de professionals que no cal que siguin veterinaris, que són terapeutes alternatius, com és el cas de la Marga, que es pot fer tapping, que és supereficaç, que es poden fer una sèrie de tècniques molt fàcils i gens invasives per l'animal, i que de vegades amb això hi ha el sistema ajudant. Per exemple, les flors de Bach, una cosa que jo no sabia sent terapeuta uns anys, és que l'ideal és que se l'aprenguin via oral, però que si tu poses la dosi a les mans i l'acaricies, el que dèiem de la distància, la ressonància d'aquelles flors, l'energia que tenen, ja estan fent tractament.
Sí.
Llavors, potser un animal que no es té, un gat, que costa de medicar bastant, en general, és impossible, o si no menja llauna, però què podem fer? Així. Llavors, obrim la nostra ment amb altres professionals. Inclús la Valentina ho deia, de deixar una petita quantitat de diners dirigida aquí, no?
Reservada,
que si els meus animals necessiten pues, que la persona que es fa càrrec tingui aquests diners
aquests
a banda.
Recursos.
Aquests recursos. Sí. Llavors, a mi m'agradaria... Bueno, seria feliç si d'això les persones que tenen animals prenguessin aquesta responsabilitat i ho tinguessin en compte, igual que han fet un testament.
Exacte. De la mateixa manera que quan hi ha nens petits, moltes vegades els pares s'ocupen de... No sé si ho fan a través d'alguna escriptura davant notari o alguna cosa que deixen ja designada, diguéssim, quina persona s'encarregarà dels fills.
Les últimes voluntats.
No sé en cas de que faltin, doncs és igual, perquè són com fills, no? Ells realment, tota la seva vida, els nostres animals dependran de nosaltres. És com un fill que no acaba mai d'emancipar-se, no? És un bebito que no s'emancipa mai, perquè tota la seva vida dependrà de nosaltres per menjar, per sortir al carrer i fer les seves necessitats en els cas dels gossos, per tot, inclús per morir, no? Perquè moltes vegades, com que ells depenen tant, diguéssim, de la nostra... de que nosaltres anem decidint el que poden fer en cada moment, hi ha moltes vegades que justament necessiten que d'alguna manera els hi donis permís quan estan ja, diguéssim, en camí de marxar, els hi donis permís per morir, perquè si no és com que els estàs subjectant a la vida quan en realitat ells ja han acabat i ja el que volen i el que necessita l'ànima és marxar, no?
Bueno, em sembla molt interessant aquest tema i penso que no és agradable, però que s'ha de tractar. S'ha acabat el temps. Marga, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Un altre dia parlarem del vincle, que és un altre tema que m'interessa molt treballar. I als oients també moltes gràcies per estar un cop més amb nosaltres. Fins la propera.
Gràcies.